tienda web y app.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Us arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I sabeu quin dia és avui, no? Va, començarem per aquí, perquè avui és el dia gran, no? Avui és el Black Friday. Ja sé que això ja no us diu res, perquè amb tota aquesta pressió comercial que tenim per fer despesa, és Black Friday des de fa dues setmanes. Des de fa dues setmanes, la pressió va a saco. Va per tu i per la teva butxaca. Bàsicament és això. Però avui és el dia de Black Friday, és el dia després d'Acció de Gràcies. Que Acció de Gràcies va ser ahir, i avui és el Black Friday. Bé, sigui com sigui, abans... ara no sé dir-te quan, no fa gaire tampoc, eh? Abans, Black Friday, quan va arribar aquesta costum comercial dels Estats Units, perquè no és nostre, això ens ve de Yanquilàndia, doncs la qüestió era clara, era un dia, era avui. Avui era el gran dia dels descomptes per fer una bona campanya comercial, per oferir bons preus i en determinats productes, no absolutament en tot. Igual que el Cyber Monday, que serà el dilluns vinent, el Cyber Monday està pensat per fer lliurament d'estoc de productes electrònics. Bé, s'ha separat una mica la cosa. Però només era un dia. Aquí és on vull anar a parar. Només era un dia. Era un dia, doncs, aquestes fantàstiques ofertes que hi havia, doncs, per fer despesa i aprofitar, estalviar, en fi, unos presuntos chollos, que això seria un altre tema. Ara no. Ara ja, des de fa 15 dies o més, ens estan bombardejant amb el tema Black Friday, descomptes, que aquí també hauríem d'entrar en aquestes compres compulsives. Entrem, és un tronc que porta diverses branques, eh? Compres compulsives. Després, les tàctiques psicològiques per fer-te comprar, amb diverses paraules, tipus urgència, és urgent, et queden només 4 minuts per comprar, o aprofita aquesta oferta única que ens queden poques unitats. Aquests trucs psicològics perquè compris, doncs es fiquen al teu cap per fer-ho. Després presentes ofertes que et fan comprar possiblement coses que no necessites, i sobretot la impulsivitat. Des d'un punt de vista mèdic, de salut, pot ser fins i tot un trastorn compulsiu important. El fet de comprar perquè sents plaer comprant. És cert, hi ha un punt em deixo la pasta en coses que m'agraden. Però quan ja ens passem de certs punts, això pot ser un autèntic perill. En parlem del Black Friday i com mantenir el seny, i en parlem amb la Eva Perea, que és professora doctora d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Olivaceu. Eva, bon dia, benvinguda.
Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Oye, la primera pregunta, ¿de dónde viene todo esto del Black Friday? Yo he dicho que al principio era solo un día en el que se concentraban todos estos descuentos y demás, y al final se ha convertido en lo que hoy es.
Sí, exactamente. Mira, el origen inicial de todo esto comenzó en Estados Unidos, porque en el año 1621, fíjate de qué época, claro, estamos hablando, empezó la cena de Acción de Gracias, porque habían llegado los colonos británicos en el Mayflower, que probablemente a todo el mundo le suena,
sí,
y entonces, tras pasar un duro invierno, sobrevivieron, tuvieron una buena cosecha, y entonces se sentaron a cenar con los indígenas, porque en realidad les habían ayudado, y se sentaron todos juntos a celebrar que habían sobrevivido. Y entonces esta cena se convirtió como en la cena más importante, en la reunión familiar más importante en Estados Unidos, hasta más importante que la Navidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que cenaban juntos el jueves y el viernes Lincoln lo declaró fiesta nacional para descansar después de la cena. Con lo cual, la gente después del Thanksgiving se marchaba a las ciudades a comprar, de compras. Y en los años 50 ya del siglo XX,
sí.
La policía de Filadelfia, como agobiada por esa entrada masiva de vehículos y de gente que se formaban unos atascos tremendos, lo empezó a llamar Black Friday. O sea, de ahí viene el origen, fíjate que nada que ver. Y empezó a llamar así Black Friday.
Caray, y acaba. Sí.
No, que entonces, bueno, esto fue en los años 50. Hasta los años 80 no empezó a tener un interés de marketing y de compras por parte de las empresas.
Ya, y a partir de ahora se ha convertido en lo que es hoy en día, porque es una presión comercial tremenda, ¿no? O sea, es que te están incitando constantemente a una compra casi impulsiva.
Sí, sí, totalmente. Además, utilizan técnicas, y yo no sé si quieres que las explique un poco, pero técnicas... Sí. Que yo no sé si son engañosas o no, o si yo las considero engañosas, pero por lo menos son demuestran mucha flexibilidad y mucha inteligencia, ¿no? Que hay detrás.
Explica,
bueno, por ejemplo,
sí, explica, es interesante.
Mira,
esto.
Por ejemplo, los precios, ¿no? Pues parece que están bajando precios, pero los han subido las semanas anteriores. Esto es una práctica muy habitual. O sea, te dan un precio estupendísimo hoy, pero ya lo habían subido hace unas semanas para poder hacer el descuento. Después, por ejemplo, pone 70% en letras enormes, ¿no? En números enormes, 70% de descuento. Y luego entras y solamente está en cuatro productos y en el resto no. Entonces,
claro.
Es un poco engañoso. Luego la sensación de... Crean, fíjate, es que es muy inteligente, crean sensación de urgencia. Presión, ¿no? Presión.
Una oportunidad, ¿no? Cómprate esto, es un 2x1, es un 3x2, ese tipo de oportunidades también, ¿no?
Sí, en packs, exacto. Te ofrecen packs y compras más de lo que necesitas. O la sensación de urgencia de decir, últimas 3 unidades... Y bueno, muchas veces no es verdad, ¿no? O una cuenta atrás con un cronómetro. 4 minutos, 3 minutos 59... Y no es cierto, porque si después vuelves a entrar al de un rato, te vuelve a aparecer. Últimos minutos. Pues eso, entonces, bueno, sí, hay mucha...
Claro, es lo que tú dices, ¿hasta qué punto esto es legal, engañoso o no? La línea debe ser muy fina, ¿eh?
Pues yo creo que es muy fina, y también es difícil de controlar, y es difícil de... yo creo que es muy difícil de comprobar, ¿no? Pero, por ejemplo, en 2024, la OCU... que sabes, la Organización, sí, de Consumidores y Usuarios, hizo una encuesta tras el Black Friday y descubrió que el 40% de los compradores admitió un comportamiento compulsivo, es decir, unas compras que en realidad no querían, pero se vieron como forzados
a hacerlo,
a comprar. Ah. Sí.
Bueno,
sí,
entonces, hay un qué, que ¿por qué compramos más cuando, bueno, de hecho, creemos que estamos ahorrando, pero realmente estamos comprando más de lo que necesitamos? Aquí entraría el concepto este que comentábamos hace ahora mismo, el de oportunidad, ¿no?
Sí, sí. O sea, es verdad, creemos que estamos ahorrando porque tenemos esa sensación de oportunidad. ¡Buah, fíjate la ganga que me he conseguido! Cuando en realidad lo que habría que hacer es primero pensar... A ver, ¿realmente necesito esto? Porque si estoy comprando más, al final estoy gastando más, con lo cual no estoy ahorrando, estoy gastando el doble.
Claro.
Y bueno, es que son muy inteligentes. A ver, es normal. Su función es tener mayores beneficios. Y entonces intentan todos los medios, oye, a su alcance, que pueden utilizar para que compremos.
Dentro de toda esta presión comercial, porque ahora también vienen las Navidades, ¿Cómo podemos planificar las compras desde un punto de vista más aséptico? No sé si se puede esquivar esta presión comercial.
Sí, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que es verdad que requiere a lo mejor un poquito de disciplina y de constancia. Y es verdad que no es fácil, porque es verdad que nos lo ponen todo muy fácil y muy bonito y muy agradable para comprar. Entonces hay que ser como muy disciplinado. Pero yo lo que diría sobre todo es... escribirlo, apuntarlo. O sea, haz una lista y no te salgas de la lista. O sea, imposible, prohibido salirse de la lista, que es difícil, ¿eh? Y entonces hay una técnica que está muy bien, creo, que es hacer una lista y que esa lista dure un mes sin comprar. Y al cabo de un mes, revisarla otra vez y ver, ¿realmente hace falta esto? Y entonces seguramente de esa lista vas a quitar cosas. Y con eso es lo que compras.
Es una buena táctica, ¿eh? Es una buena táctica y así evitas un poco la impulsividad o al menos tienes un punto de reflexión para evitar la impulsividad.
Eso es.
Bueno, pues
esa
a ver
es la
qué
idea.
Tal. Bueno, Eva, ¿vas a comprar muchas cosas este Black Friday o no?
Pues sí, no.
¿Ya tienes tu wish list? ¿Ya la tienes hecha o no? Todavía
pues,
no.
La verdad es que mi idea es, mi disciplina me dice que no voy a comprar nada, pero a ver si caigo.
Mira, soy de los tuyos en este aspecto, ¿eh? Pues sí. Eva Perea, profesora doctora de Economía y Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu. Oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones, muy amable.
Muchísimas gracias a vosaltres.
Un plaer.
Hasta pronto.
Hasta pronto, cuídate. Bé, doncs clar, això del Black Friday hem parlat des del punt de vista del consumidor, de nosaltres, d'aquest bombardeig que ens ve per compra, 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 mira que oferta, mira que guai, que te lo vas a perder, va, que arribes. De fet, el nostre tècnic avui, el Jorge Martínez, és un d'aquests que està enganxadíssim a comprar. Se ha comprat una tostadora, una planxa, creient que compra una ganga. Quan en realitat hauria de mirar si fa 3 setmanes això estava al mateix preu que l'ha comprat ara. Això seria una qüestió interessant de veure, eh? Bé, per cert, deia que no tothom està content amb això. Òbviament no em referia al nostre realitzador, el Jorge, sinó al comerç local de Barcelona. El comerç local de Barcelona ha posat el crit en el cel, amb raó, perquè, clar, això del Black Friday s'ho mengen primer les grans superfícies i sobretot el comerç online. De les grans superfícies també, i ja no estan gaire d'acord amb això del Black Friday, no és un bon negoci, sobretot pel comerç local. Va, que de seguida en parlarem amb el sindicat CESIF de Presons de Catalunya per parlar d'una situació com a mínim curiosa, perquè s'ha aprovat, s'ha autoritzat l'entrada de màquines de depilació làser en els centres penitenciaris catalans amb l'objectiu de garantir els drets dels interns trans i intersexuals. De seguida en parlarem d'aquesta situació i en parlarem del perquè aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com va la vostra teràpia. A Bocabella tenen tot preparat per ajudar-te si cal. Si necessites teràpia, ja saps que tenim el Centre de Psicologia Bocabella, que l'afronta des de qualsevol punt. És multidisciplinar i ofereix el coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança, empatia, en un entorn confortable que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional que necessites. On està el Centre Bocabella? Doncs mira, el passatge Bocabella, número 7, al costat de la plaça Tetuán a Barcelona. Tota la informació, si ara ho necessites, ostres, sí, no puc apuntar. Això és molt fàcil de recordar. Bocabella.org, al web, bocabella.org.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Jo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo cotxe como parte de pago. Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora. Se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil. Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia. Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, doncs, ha autoritzat l'entrada de màquines de depilació làser als centres penitenciaris catalans amb l'objectiu de garantir els drets dels interns trans i intersexuals. Bàsicament una mesura, segons la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, de protocols, desplegament de protocols destinats molt específicament per col·lectius LGTBIQ+, dins de les presons. Però el sindicat CESIF, de presons, considera que és una actuació que evidencia una mala gestió de prioritats. És a dir, que bàsicament està molt bé això de la depilació làser, però sempre i quan estigui tota la resta a la qüestió molt més essencial, com una alimentació diferent o com un accés més econòmic a determinats productes d'alimentació o productes bàsics per tots, abans que les màquines de depilació làser. És una qüestió de prioritats, en aquest cas, no? Clar, dit així, sembla una idea que han deixat anar por ahí, no? A veure què passava. Doncs en parlem de tot això amb el senyor Alberto Gómez, que és portaveu i responsable dels sectors de presons del sindicat CESIF. Alberto, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Cruz, moltes gràcies.
T'ho dic en sèrio, quan m'ha arribat aquesta notícia, pensava que estava dando un argument de la que s'avecina, d'una idea loca del recio, eh? T'ho puc ben assegurar, això és cert? Explica'm això, sisplau.
Bueno, sí, nosaltres ens va arribar la notícia de forma així una miqueta de comentari, no? I va ser dilluns, i després dimarts ja teníem la circular, la notícia oficial, i bueno, en aquest impàs entre que es comença a comentar fins que tenim la verificació, no?, de que sí que és cert, bueno, ens sobta, no?, perquè, o sigui, entenem que dins de les presons catalanes la població reclusa té, doncs, moltes més necessitats, no?, i dèiem, buah, això no pot ser, però, bueno, el dia següent veiem la circular, i, bueno, nosaltres ens fem ressò d'aquesta notícia, que l'entenem com frívola o com que no és necessària ara mateix i no té res a veure amb els col·lectius que anomenem a l'escrit, sinó que el 100% de la població, homes, dones, binaris o la identitat que vulguin tenir, creiem que tenen altres necessitats que no pas l'autorització d'entrada d'uns aparells per depilació làser. Però no és broma, és cert, és cert.
No, Albert, i que quedi clar una cosa, és veritat, això que acabes de dir és una bona puntualització, no és una qüestió de parlar malament d'un col·lectiu o anar contra un col·lectiu, no és aquest el què, és una qüestió de cobrir necessitats ja, fins i tot del mateix col·lectiu, perquè què hi pot haver abans que tot això? Quines necessitats hi ha? Quines urgències hi ha?
Bueno, en identitat de gènere, els serveis penitenciaris de Catalunya ja porten uns quants anys treballant, i la veritat és que hi ha hagut un canvi dins del dia a dia d'un mòdul de convivència on puguin conviure heterosexuals amb altres tipus d'identitats, no?
Sí.
I clar, mira, per posar un exemple i que afecta a tota la població reclusa, ahir mateix a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, un tema dels que es va votar és mirar els preus que tenen l'economat als interns per mirar de buscar un preu més assequible, perquè hi ha centres penitenciaris on el menjar que ells volen agafar i afegir a la dieta que se'ls dona, doncs surt molt car, no? Doncs a mi em sembla aquesta mesura doncs una mesura adient per mirar de buscar una
solució
lògica, no? Sí, sí. Una solució. L'entenc com més urgent treballar el tema d'aspectes mentals, d'aspectes psicològics, de sanitaris, d'atenció, no només a aquest col·lectiu, a aquest grup d'interns, que és un percentatge no molt elevat dins de les persones. Llavors, clar, és un tema molt sensible i que segons com t'expressis, doncs, s'ha d'anar amb molta cura. I nosaltres des del sindicat respectem qualsevol iniciativa que es tingui, però, ostres, sempre dins d'un marge de coherència i de lògica. A més, en un moment en què nosaltres estem parlant ja des de fa molts anys del tema de la seguretat, dels drons, de l'entrada de mòbils dins de la presó, que hem parlat moltes vegades amb tu. I, clar, veure aquestes circulars, doncs, no sé, ens fa dubtar si estem parlant del mateix medi penitenciari, no? No sé, deixa una miqueta així sobtat.
És al·lucinant. I això qui ho acaba decidint? O sigui, a qui li toca decidir o autoritzar que en aquest cas són necessàries aquestes màquines de l'entrada de màquines de depilació làser a les presons?
Bueno, això ve des de la Direcció General d'Afers Penitenciaris de la part de tractament, no? Com tu saps, un col·lectiu molt important dins de les persones són els companys de rehabilitació. I són, dins d'aquests, doncs tenim psicòlegs, educadors, treballadors socials i etc., una sèrie de professionals, i dins d'aquests hi ha un grup de treball, no?, que es dedica més específicament a la identitat de gènere. Doncs m'imagino que ells faran propostes, aquestes propostes s'elevaran a la subdirecció de tractament de la Direcció General d'Afers Penitenciaris, i ells ho valoraran i veuran la implantació que pot tenir, la dificultat, és aquesta via la que segueix. Igual que nosaltres, com volem mesures d'interior i de seguretat, doncs ens hem d'adreçar a una altra subdirecció de la mateixa Direcció General.
Bé, no sé si ja teniu la manera de com s'aplicarà tot això de les màquines de depilació làser. Es farà un torn? Hi haurà un lloc? No sé si hi ha un protocol ja assignat a tot això.
Això serà una compra individual per part de l'Inter. Ell tindrà que fer manifestar la seva voluntat d'adquirir una màquina d'aquestes, llavors això ho tindrà que enviar al seu equip de tractament de la presó on estigui complint condemna, i després es tindrà que aprovar o no aprovar. I un cop li aprovin, tindrà que comprar ell, evidentment, i ha de romandre a la seva seda i només pot ser fet servir per l'intern. No pot ser un mercadeo de t'ho deixo a tu, ara la fas servir tu. En principi, aquestes seran els requisits i les normes perquè vulgui fer servir aquest mecanisme.
És a dir, però no seran diners públics els que pagaran aquestes màquines?
No. No seran subvencionats en aquest cas, seran pagats per ells.
Bé, doncs suposo que espero i desitjo que almenys hi hagin altres decisions bastant més importants que aquesta, que no sé si quant temps han trigat a prendre aquesta decisió, aquesta autorització, però suposo que, com tu deies, parlaves del menjar, parlem d'altres coses que segurament necessiten també una decisió ràpida en aquest cas,
Sí,
doncs,
des de luego.
Senyor Alberto Gómez, responsable i portaveu de presons del CESIF, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltíssimes gràcies, fins una altra.
Gràcies, fins una altra. I clar, això el que posa de manifest és una qüestió molt delicada, perquè èticament xoca amb la forma d'ajudar, de com ajudem i a qui ajudem. A veure, si m'explico bé. Una contradicció entre les carences que podem tenir aquí al país, a tot Espanya, que podríem fer una bona llista, de coses que calen arreglar, que calen fer, que calen invertir, que cal donar un toc. I després, les subvencions externes de governs com la Generalitat de Catalunya, com el govern d'Espanya o com l'Ajuntament de Barcelona. Bé, això sí que està clar. Quines són les preferències, l'ordre de prioritats, seria millor dit. L'ordre de prioritats. Per exemple, si busquem ajudes externes de la Generalitat, projectes de cooperació internacional, que està molt bé ajudar, insisteixo, que està molt bé ajudar, està fantàstic, i nosaltres serem els primers. Però no sé fins a quin punt haurien de buscar maneres i formes de prioritzar o veure si tot allò és realment necessari. Per exemple, la Generalitat destina 609.649 euros a un projecte que es diu Conectando Realidades, los impactos de la economía globalizada en Ghana, Senegal y Guinea Conakry. Després tenim coses com Derechos que atraviesan muros, transformación del sistema carcelario y penitenciario hacia una sociedad de cuidados en el marco de la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Sisens, 50.000 euros. Això per posar un parell d'exemples de la Generalitat, però si busquem a l'Ajuntament de Barcelona trobem aquesta aprovació a l'Ajuntament, que en principi l'Ajuntament, aquests recursos haurien d'anar per la ciutat. Precisament ahir estàvem parlant de rehabilitació d'edificis, estàvem parlant de les ajudes Next Generation, i el risc de pèrdua d'aquestes ajudes Next Generation a l'hora de rehabilitar uns quants edificis a Barcelona. Uns quants edificis, com per exemple un que destina l'Ajuntament de Barcelona al foment de l'economia social, ecològica, inclusiva a la ciutat de Colda. La ciutat de Colda està al Senegal. Doncs hi destina 80.000 euros. Està bé. Està bastant bé. I tinc uns quants més per aquí, eh? No sé si voleu que us faci 5 cèntims, però això et fa reflexionar sobre les ajudes. Per exemple, aquí tinc enfortiment de les capacitats educatives i mediambientals a les escoles urbanes a Mali. 15.000 euros. És tot un què. Són ajudes a l'Ajuntament de Barcelona. O sembrant justícia global, sobirania alimentària de dones i joves al Senegal. 80.000 euros. Clar, quan tu xerres ahir, igual això que dic té un punt de populista, però quan tu xerres ahir amb l'associació Federacions d'Associacions de Veïns de Barcelona parlant de la pèrdua de fons Next Generation per rehabilitar edificis i persones i famílies que han hagut de marxar de casa seva perquè s'ha declarat inhabitable per culpa de la luminosi, etcètera, etcètera, i et trobes això, igual estoy mezclando aquí cosas, Pero en el fondo estoy hablando de destinar dinero, diners públics a ajudar. No m'ho invento, Això és públic. Vull dir, no és rap fàcil de trobar, però si busqueu ajudes internacionals, etc., és un document públic i transparent. Vull dir que qualsevol persona hi pot accedir. Va, que de seguida en parlarem de violència. De violència. I en aquest cas parlava d'economia i parlarem d'economia. De violència econòmica. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Si hay una fuga de agua, llamas al fontanero. Si hay una fuga de datos, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Dos clásicos unidos por una pareja inolvidable del cine español.
¿Pero de qué se trata?
Concha Velasco y Alfredo Landa.
Interesante. ¿Por qué es interesante? No se lo digo.
Primero, el humor y la picardía de La Decente. Y después, el ingenio y la ternura de Los que tocan el piano.
Pues ya que listo.
Una doble sesión con dos estrellas que hicieron historia.
¿Quiere dejarse de tanto besuqueo?
El domingo a las 3:15 de la tarde, viva el cine español en 13.
Cuando le pides a otros...
¿Ahorro de alguna manera?
No. Cuando le pides a MediaMarkt...
¿Este es el mes que todo el mundo espera?
¿Sí?
¿En serio está todo tan barato?
¡Sí!
¡Diciembre!
Convierte noviembre en siguiembre con las mejores ofertas del Black Friday de MediaMarkt.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya.
Aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Entre aquestes violències podríem parlar de moltes. Violència digital, violència, evidentment, la física, malauradament, i l'econòmica. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
Què tal, com estàs? Què ens expliques?
Doncs unes xifres que, malauradament, continuen espantant, no? I és una autèntica xacra, perquè amb aquest any 2025 doncs estaríem parlant de que a Espanya hi ha 39 dones mortes, una xifra que, malauradament, es manté estable, que no baixa. Si ara ens limitem a Catalunya, durant aquest any, 8 són les dones mortes. 5 en l'àmbit de parella, exparella, 3 en l'àmbit familiar i hi ha 5 infants orfes. Des de l'inici d'aquesta brutal estadística, des de l'1 de gener de l'any 2003, a Espanya registren 1.335 dones mortes amb la violència masclista. I a més, amb el que tu estaves parlant de la violència econòmica, sí, és important, evidentment, perquè significa una subordinació total a un salari, que en aquest cas acostuma a ser masculí, doncs 200.000 dones pateixen violència a Espanya. I un 80% no denuncia, José Miguel.
Carai, és un autèntic problema, això, eh? I suposo que això... Mira, ara preguntarem, perquè tenim una experta per parlar d'això, però suposo que la línia ha de ser molt fina a l'hora de poder denunciar.
Sí, és molt complicat, perquè evidentment també hi ha aquesta violència no palpable, no? La subtil, però el saber que tu depens d'una persona, d'un salari, que a més no tens escapatòria, no? En aquest cas ja podríem utilitzar aquesta paraula que a vegades no m'agrada perquè l'utilitza tothom, però bé, potser definir la situació que és la vulnerabilitat, no? És a dir, d'aguantar potser per una persona, per saber on no anar, perquè no saps on anar, no? Sé que aquí, evidentment, hi ha l'administració pública, però també hi ha, per part de molts col·lectius, un gran desconeixement de quina és la porta que s'ha de tocar, quin és el timbre, doncs, que has de trucar, no? I, per tant, doncs, a vegades sí que és una situació complicada, però, com diem, les xifres s'espanten, no? Les xifres, perquè es mantenen estables, no baixen, hi ha una estabilitat, i sí, és una autèntica xacra social.
Parlem amb la Laura Arategui, que és professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, per parlar d'això. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Laura. Definim, què és la violència domèstica, anava a dir. Domèstica ho sabem. Econòmica, violència econòmica envers la dona. Com ho definim, això?
Doncs mira, haig de parlar com a criminòloga que sóc.
Endavant.
I haig de dir, per tant, que ja sabeu que els que estem en l'àmbit acadèmic doncs ens agrada molt la precisió de les paraules, no? I s'ha d'entendre en quin context estem sempre. Jo entenc perfectament que la paraula violència crida l'atenció sobre alguns problemes concrets de la societat i, per tant, s'utilitza molt sovint.
Sí.
Però com a criminòloga jo no sóc partidària d'utilitzar-la de manera general, aplicada a qualsevol concepte, no?
Sí.
Perquè al final n'estem buidant el contingut. A mi m'agrada més parlar de violència quan estem parlant d'algun tipus d'acció física o psicològica que causa un malestar a la víctima. En tot cas, deixat entès això, accepto que hi hagi aquesta excepció de violència que s'aplica a moltes coses, encara que personalment no pensi que contribueix gaire a un delicte social, no? A una convivència social, perquè al final pot donar la impressió de que un grup de la societat està atacant un altre, però en qualsevol cas...
Llavors, ja que has obert aquest meló, m'agradaria... clar, és que suposo que posen violència perquè no troben possiblement una paraula que s'ajusti, o perquè com s'hauria de definir això?
Hi hauria moltes paraules possibles. Mira, dominació econòmica, un dany econòmic. Si parlem des del punt de vista de la persona que ho pateix, una victimització econòmica.
D'acord.
Depèn molt del context, però sí que la paraula violència potser a mi em sona molt forta per segons quins casos. No? En qualsevol cas, i acceptant aquesta paraula, podrem dir que la violència econòmica no és un terme molt ampli. No es limita només al que seria la violència de gènere en l'àmbit de la parella, sinó que simplement és una situació que procedeix d'una asimetria de poder i en aquest cas el victimari sotmet a la víctima a una privació de recursos econòmics, i això pot tenir unes conseqüències molt diverses de tipus laboral, de tipus material i, naturalment, també de tipus moral, no? Dins d'aquest concepte podem tenir des de casos de danys a béns fins a un tràfic de persones, és a dir, el terme és amplíssim.
És amplíssim.
No?
En aquest cas, la dominació econòmica, tinc aquí unes xifres que diuen que diuen que afecta el 12% de les dones a Espanya. Estem parlant d'un percentatge important. Com poden veure's afectades aquestes dones per aquesta dominació econòmica?
Doncs, és clar, això pot tenir, com comentava, efectes psicològics molt importants, no? Perquè hi ha una asimetria de poder i, per tant, aquesta dona doncs, es veu limitada amb la seva capacitat d'acció. El més complicat és que la asimetria de poder econòmica per se no dona a la dona, diguéssim, doncs, un dret de reclamar en el sentit que doncs, és una situació en què simplement és el cas arquetípic, no? D'una dona sense recursos que depèn de la seva parella o per fer qualsevol despesa. Això, per dolorós i per fàcilment demostrable que pugui ser, perquè pugui sostenir-se una reclamació de reparació, ha d'anar acompanyat d'altres elements. Per exemple, a nivell penal, caldria valorar doncs, si hi ha violència o abús psicològic o violència o maltractament físic. És a dir, ha de formar part d'un quadre més complex perquè això doni dret doncs, a la dona algun tipus de reparació o reclamació.
Clar, quan parlem d'aquesta dominació econòmica, l'entenem des d'un punt de vista que s'utilitza aquesta, per dir-ho així, inferioritat econòmica de la dona i la seva parella fa un acte de dominació, tal com diu això, forçant coses que possiblement la dona no té eines per fer per si mateixa per aquesta inferioritat o discriminació. Seria això?
Sí, sí.
Això com s'arregla? Perquè també hi ha molts joves, moltes joves, que no ho acaben d'identificar tota aquesta situació. On podem posar les bases per intentar arreglar-ho?
Les bases, i això és una qüestió que els criminòlegs ho diem de manera recurrent, està sempre s'ha de posar la base abans que això pugui arribar a una qüestió judicial, penal o d'una autèntica, diguem, menyscapte amb la salut física o mental de la persona, és a dir, amb la prevenció. Això és una qüestió pura i durament d'educació i de prevenció. Pensem que, a més, ara el jovent té un ventall una finestra d'accés a continguts que en altres èpoques, en altres dècades, no tenien. Aquests continguts no sempre estan controlats i no sempre estan donant un missatge edificant i que pugui ser doncs, positiu. No? I llavors també estan en una època, els adolescents, molt vulnerable, en el qual hi ha uns tipus de missatges que sense uns elements de pensament crític que la seva edat, lògicament, doncs, probablement no tinguin, poden causar doncs, problemes de concepció d'algunes idees i després provoquin unes actituds que no siguin les millors. Per tant, sempre, amb una prevenció, amb un control dels continguts i dins de l'escola també hi ha d'haver doncs, una formació en aquests aspectes. No?
Mira, quan parlem de violència física, evidentment estem parlant d'una qüestió molt greu, ja ho sé, sabeu, i molt denunciable. Això també seria denunciable? Perquè com es demostra que s'està patint estàs patint... És que no vull utilitzar la paraula violència, ja m'has ficat al cap i ja no m'ho... I m'has condicionat, ara m'has condicionat...
No, i ara. Ja et dic que jo entenc perfectament que en el llenguatge habitual ens entenem tots dient la paraula violència, però haig de parlar també com a acadèmica, no?
És que m'has deixat allà condicionant. Bé, doncs això, com una dona pot demostrar que està patint violència econòmica en aquest cas, perquè no sé fins a quin punt
no,
és ja un fi massa difícil.
Exactament, no, ja et dic que si no hi ha aspectes contextuals addicionals, és a dir, un impagament de pensions que sigui doncs demostrable que està fet a consciència i amb una ordre judicial darrere, etc. Un maltractament físic que potser doncs la teva parella, en comptes de fer doncs això, no? un impagament o una dominació sistemàtica, doncs diguem tu tinguis un element, un objecte molt preuat o una casa i te'l destrossi. O sigui, si no hi ha uns elements contextuals addicionals, el sol fet que la dona tingui unes capacitats econòmiques inferiors a l'home i no en tingui, i l'home de manera molt subtil limiti l'activitat de la dona, això per si mateix no és... és molt difícilment demostrable i no té rellevància penal. No sé que tu puguis demostrar doncs, una afectació fins i tot psicològica, un diagnòstic, etc., no? O un assetjament...
Doncs Laura Arategui, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i prometo buscar paraules diferents a violència econòmica en aquest cas.
Moltes gràcies, un plaer haver estat amb vosaltres.
El plaer ha estat nostre, molt amable. És que a vegades, clar, jo volia fer-li cas, perquè ella és l'entesa, volia fer-li cas i utilitzar el llenguatge correcte, que ja ens fa falta a vegades, i ja prou fico la pota per això. Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, i després ja a migdia en parlarem de drons. Va, ens actualitzem i tornem de seguida.